la tarda, 7 minuts. El Liceu en plena ebullició, la prostitució a les Rambles, els travestis al barri xino, els serenos, els forners que treballaven a la nit, cabarets, sales de cinema emblemàtiques ara desaparegudes, l'arribada de l'enllumenat elèctric. Són algunes de les 239 escenes de Barcelona que veiem a les fotos que recull el llibre Barcelona Nocturna, un grapat d'imatges amb textos breus que mostren com era la nit a la ciutat des de l'esclat de la Primera Guerra Mundial i fins als anys 50. S'acaben de publicar i qui les ha recollit i endreçat és el periodista Lluís Permanyer, cronista barceloní, que avui ens acompanya a l'estudi de RAC1. Senyor Permanyer, bona tarda.
Oh, gràcies
per venir, senyor.
No, senyor, és que perdoni, m'he quedat curt, perquè jo crec que vostè hauria de ser doctor honoris causa de Barcelona. No, de Barcelona. Sí, home, sí, alcalde emèrit.
De la puta base, tu. Que és... No. Jo em vaig jubilar de redactor a La Vanguardia de la puta base i no m'he mogut d'aquí, eh?
Bueno, però, si més no...
I vaig rebutjar el títol de cronista oficial i la medalla d'or de la ciutat, etcètera.
Ah, ho va rebutjar? Què diu ara?
Sí.
I perquè el dono el poder i aleshores no m'interessa estar lluny del poder.
Va rebutjar la medalla d'or de la ciutat de Barcelona, eh?
Sí, fa anys.
Jo m'estranyava, m'he estat remenant aquest matí...
Sí, les condecoracions que tenia.
I vist que Barcelona el tenia una mica descuidat.
Un armari ple de condecoracions, eh?
I m'ha sorprès, dic, és estrany que a Barcelona no li hagin allò, saps? No sé, veig que ho va rebutjar.
Res.
Bueno, doncs escolti. 239 fotografies. De quin arxiu són aquestes fotografies?
De tots els arxius que s'ha pogut espigolar. O sigui que hi ha un bon ventall per... il·lustrar aquest període que va de la Primera Guerra fins als anys 50, pràcticament.
Diu el llibre que els anys nocturns més brillants a la Rambla, al Paral·lel, al barri xino, van començar quan va esclatar la Primera Guerra Mundial. Sí. Quina relació té això?
Sí, perquè com que Espanya era neutral, el neutralisme va fer unes fortunes fàcils, ràpides i immenses, i tot això crema la mà i s'havien de gastar, i el millor lloc de Barcelona per gastar-ho era el Paral·lel, on hi havia de tot. I en allà va ser la consolidació del Paral·lel, aquells 4 anys.
Una imatge que... En fi, hi ha moltíssimes imatges que hi trobem d'un gran banquet a l'Hotel Oriente.
Sí.
Posa de manifest la grandesa d'aquells anys, no? És a dir, era un dels... aquest hotel, un dels punts forts de la nit de luxe de Barcelona.
Però l'Hotel Oriente i també el Ritz i eren llocs on se concentrava doncs, tota la societat que volia celebrar les coses. Aquella Barcelona era molt més divertida que la d'ara.
Sí?
El poeta Sagarra em va dir que a finals dels anys 20, fins entrats una mica als 30, va fer literalment, em va dir, vida de tomàquet. De les 8 de la nit a les 8 del matí. I quan arribava a casa, el pare li deia bon dia i ell deia bona nit. Això és difícil de fer avui, eh?
Sí, i més a Barcelona, perquè sí.
No, ho dic perquè hi ha, pot haver-hi alguns after hours, però hi ha res més. En canvi, llavors hi havia
tot
un ventall, tot per exemple, al carrer Nou de la Rambla, quan va esclatar el 19 de juliol, alguns establiments van voler baixar la persiana i es van adonar que no en tenien, perquè no t'acaben mai. I era la drecera que enriquia la Rambla amb el Paral·lel, o sigui que era d'una vitalitat extraordinària.
Vol dir que es podien empalmant de local en local.
Anar empalmant, i els homes ben empalmats.
Però no tancaven o...
No tancaven. Torns de...
Però l'Ajuntament en aquella època, qui hi havia? Perquè ara, escolti, això és una rigidesa...
El Piquipont.
Però ho deixava fer, vull dir, sí, cap problema, sí, perquè ara s'ha de tancar, hi ha tots uns horaris, es molesta el veïnat.
Ens hem tornat calvinistes.
No, li dic, perquè ara, escolti... Hi ha uns horaris a complir, hi ha unes ordenances... Sí. Vull dir que tot això abans no...
Però jo crec que la Barcelona nocturna és malícia i diversió, i aquest llibre crec que reflecteix una mica, i avui dia seria difícil de fer imatges d'aquestes.
I era tant pels senyors com pels menestrals i els obrers.
Sí, perquè el Paral·lel era transversal, i jo recordo èpoques en què la gent al sortir del Liceu anava vestit d'etiqueta a pornografiar-se al Paral·lel o en el Molino, i aleshores era també un lloc de diversió menestral perquè hi havia el Poble Sec, sí, els Sants i tota la classe obrera doncs, que necessitava que hi haguessin coses per ells. Què vol dir? El preu que ells podien pagar.
Exacte.
I per tant hi havia de tot.
I era més senzill, un local més senzill.
Sí,
hi havia el Mill, que hi ha una fotografia del Mill, que era preciós. Bueno, petit.
Sí. Aquest llibre comença amb imatges d'una innovació tecnològica que va canviar el paisatge barceloní, que és la il·luminació elèctrica, sí, als anys 20. Estem parlant del segle passat. Què va significar l'arribada de la llum per la ciutat?
Bé,
perquè Madrid és el que no... Era més avant, vostè explica, que eren més avançats nosaltres que, que Madrid.
Per això deien que Barcelona era una mica el París del sur, entre altres coses, també per aquesta força durant la nit, que llavors convidava a sortir i era molt més animat, semblava que hi hagués doncs, un ambient com si no tot enfosquit, era una mica tètric. I l'alcalde, el que he citat abans, el Pic i Pont, doncs, va intentar fer una gran exposició d'indústries elèctriques junt amb el Cambó, però el cop d'estat del Primo de Rivera ho va anul·lar i ho va convertir en l'exposició internacional. I el gran triomf de l'exposició internacional va ser l'enllumenat públic que hi havia allà. Aquells focus darrere del Palau Nacional i sobretot la font màgica del Buigues en què l'aigua ballava, però sobretot hi havia una força tremenda. I això era la casa Westinghouse que va servir tots aquests avenços tecnològics.
No, no, era l'època de... En fi, que començava, començava a fer el canvi de la llum envers el gas, no? Però, segons explica vostè el llibre, que havia vist fins i tot gent que... O sigui, fanalers...
Sí, jo no... encara a la Gran Via, a finals dels anys 50, els fanalers que obrien els fanals de gas d'un en un, amb el pal, i això, i després, de matinada, havien de tornar per apagar.
I ara, si féssim un salt al dia d'avui, quina llum estaríem? Llum, o sigui, la llum que hi ha a Barcelona?
La llum no m'agrada gaire, perquè és de color groc, per això és sostenible.
Li anava a preguntar per això. Li recorda la del gas?
I aleshores, tu et poses a sota un fanal d'aquells esperant una xicota maca, i no li agradaria anar amb tu, perquè faries cara de pis, que és el que deien que feien cara els serenos perquè no sortien mai de dia i no els hi tocava mai el sol i estaven esgrogueïts.
Cara de pis.
Cara de pis. Sí.
Que
no és pipí, eh?
No. Cara de fluorescent, no?
Sí,
cara
de... Bueno, de interior d'aquests... De cara de tísic, d'aquests que no els hi toca mai el... Sí.
Bueno, una mica cara de racó, perquè hi ha un munt de gent que es passa el dia aquí, no?
Aquí sí que és més fluorescent, però...
Pitjor per ells. I abans era molt més divertit el món dels prostíbuls que no pas els establiments que funcionen avui. Quan jo vaig entrar a Destino, una de les persones que venia sovint era el Cela, perquè el seu editor era Edicions Destino. Aleshores, el Néstor Luján, director de la revista, li preparava sortides nocturnes. I em va explicar una sortida nocturna que van fer a la casa de les Punxes, que hi havia un prostíbul. I aleshores el Néstor, per presumir davant de la mestressa, li diu: "Mira, tengo el honor de presentarte a mi amigo Camilo, que lo han elegido académico de la lengua." Aleshores ell se'l va mirar amb una cara increïble i diu: "Menudo guarro debe ser."
Clar.
Quin any era això?
Això als 50 i tants.
Allà al Destino deurien estar distrets, perquè també deuria conèixer el Josep Pla.
A tots, perquè allà la gent portava l'article i s'organitzaven tertúlies.
Bueno, portava l'article, que deuria ser veig l'excusa, perquè veig que després anaven...
Sí, la gent anava desvegada que avui dia.
Però escolti, en plena dictadura hi havia tant de sarau nocturn?
Mira, el Segarra, que va ser corresponsal l'any 21 a Berlín, em deia que el paral·lel d'aquesta època era molt més lliure aquí que a Hamburg, que a Berlín i que a Marsella. Aquí es practicava amb tota naturalitat el nul integral, cosa que no es feia a Centre Europa. Jo recordo...
Per això l'època de la dictadura?
Just abans de la dictadura, però el Primo de Rivera no es va ficar gaire amb això, es va ficar més amb qüestions polítiques. En canvi, amb la dictadura franquista, com que domanaven els capellans, aleshores sí que es van ficar molt més amb les qüestions, amb les qüestions morals. Però, per exemple, una vegada que vaig anar que hi vaig anar molt sovint en el Molino, el pintor Vilacases, que anava cada dia, em va dir: "Diu, vine, que coneixeràs, et presentaré a la Mari Mistral." I anàvem tots dos, jo amb la meva nòvia i ell amb la seva companya. I vam entrar en el camerino, i sempre en el camerino d'aquestes noies hi havia la mamà, que la mamà sempre li deia: "Nena, este niño, este señor no te conviene. Este sí, es un buen partido.
El que te trae las joyas.
Y te retirará", que és un verb que m'encanta, retirar-les. Doncs bé, aleshores va entrar la Mari Mistral, que venia excitada d'haver actuat, i li vam dir: "Oye, has estado magnífica, y qué cuerpo tienes." I la mamà va dir: "¿Qué cuerpo? Nena, enséñales el coño." I aleshores es va obrir el d'això i va mostrar tot el que calia. I en aquell moment tots vam dir: "Oh, caramba.
Sí que lo tiene bonito."
Ella va seguir i diu: "¿Queréis que me peine el Fidel Castro?" I vam dir: "Ben, si tu quieres." I va agafar una pinta i es va pentinar. passaven aquestes coses, ara ja no passa tot això.
No, 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 perquè ara tampoc hi ha pèl, vull dir que...
No, sí, ara tot, ho treuen tot.
Tot va diferent. Sí, sí, sí. Però tornem al llibre, perquè...
Tot això Lluís... és molt el llibre, eh?
No, 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 perquè sí. És la Barcelona Nocturna, no,
això
clar.
Això són
clar.
Les notes a peu de pàgina.
Clar. Sí, sí, això són afegits, que en aquest cas, quan tingueu el llibre, ho podeu complementar amb l'entrevista.
Escolta, les fotos fantàstiques,
busca,
per cert.
Busca la pàgina 67.
67.
67.
Si la trobes.
67, que hi ha la façana d'un...
Passa que sense lentes, últimament començo a patir, eh?
No, però són lletres grosses.
Sí, no, no, dic la, el número, espera't.
Ah, el numeret 60... de... 67.
60...
Espera't. No, ja ho trobaré. És molt ràpid, no, eh, Toni?
No, és que no el veig.
76.
Té una gràcia
no,
natural.
No, tinc un problema.
Ara bé, ara bé. Ara.
60... Ja està, 67.
67, sí.
Què diuen aquí?
Llegeix.
El divorcio de la senyorita
no, sota.
X. Sota. Merle Oberon.
Merle Oberon, una famosa de Hollywood.
Merle
Aleshores, Oberon. La vella Dorita, que era famosa pels silencis i per la manera com feia la trampa en la censura, en les lletres, deia... Me gusta la mer... La Merle Oberon.
I aquí passava sense la casa.
La pausa aquesta, tothom deia ai. Llavors el censor ja a punt de posar la multa.
Però tenia el seu...
Home, és la malícia.
L'enginy, tenia l'enginy de
fer-ho així. No, és així. Explica el llibre que al Liceu s'hi anava a lluir. Però hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, que no apagaven les llums. Com pot ser això?
Bé, a l'època del gas, perquè, és clar, encendre el gas era molt complicat.
Ah, i aleshores...
Aquí, a Itàlia, el Tosconini va ser el primer que va fer apagar els llums i que la gent estigués en silenci. Aleshores va haver-hi gran protesta de les senyores perquè van dir, hem vingut aquí a lluir i no ens veurà ningú amb les joies i tota la requincalla. I va imparar el silenci perquè fins llavors la gent seguia parlant mentre anaven representant. O sigui que era un concepte completament
però
diferent.
Però sí que trobo que el Liceu ja no és el que era.
No.
Ara la gent va vestida de qualsevol manera, del carrer, venen ahí...
Amb texans i tot.
No,
com vols dir texans? Jo els he vist amb pantaló curt, xancletes, una camisa de màniga curta i amb la gran ampolla d'aigua a la mà. Llavors jo volia fer un article i abans de fer l'article vaig dir espera que, o si no, prendrem mal. I vaig telefonar al Teatre Real i vaig dir quina normativa teniu? Diuen aquí que entri tothom com vulgui, perquè el que volem és que s'ompli. Llavors ho vaig deixar córrer.
Això.
Ja veig a Lluís Permanyer preparat ja punt per fer l'article i quan li van dir això, dic, retirada, ja no puc fer res.
Però, en canvi, els turistes que venen, quan és una sessió de nit del vespre al Liceu, hi ha alguns d'ells dos que es vesteixen d'etiqueta.
I aquesta, i aprofitant que tenim el Lluís Permanyer, aquesta transformació, ara que parlem de les Rambles, amb el que és ara...
Quan dius transformació, què et refereixes?
No, vull dir que ara tots són botigues de souvenirs, pocs bars, diguéssim, que...
Fa temps,
sí, per això. En aquella època, quan ens situem a l'època de les fotografies del llibre, a les Rambles, què hi havia a les Rambles?
Mira, a la Rambla hi havia una cosa fonamental que ara no hi és, els quioscs.
Això és on volia
parlar. De begudes?
No, sí, un.
Però qui és?
Hi havia una Canaletes.
Una Canaletes que era...
Això és interessantíssim.
El quiosc de Canaletes...
S'ha perdut, això.
No és veritat que en allà hi haguessin les penyes del Barça perquè hi havia el diari esportiu que donava els resultats.
Ah, no és veritat.
El que el donava era precisament aquest quiosc, perquè era de l'Esteve Sala, que era un barcelonista important, i li passaven per telegrama els resultats quan jugava el Barça fora, i aleshores ho anunciaven.
I era ell el que ho deia, no la revista, ho deia ell.
Bueno, és que la revista va venir molt
més
després.
Més tard.
O sigui que el que va començar a crear ambient és aquest. Però els quioscs, alguns escriptors estrangers, com el Jules Romain o l'André Moroas, van dir que eren els millors quioscs del món. Diu, perquè tot arreu del món, en els quioscs, hi ha diaris, hi ha revistes, però hi ha també pornografia. En canvi, els de la Rambla, hi ha diaris, hi ha revistes, hi ha pornografia, però també llibres de poesia i llibres de ciència. I quan va venir l'Stephen Hawking a Barcelona, que el vaig estar passejant per Barcelona durant 5 dies, només arribar a l'hotel de la Rambla, li vaig dir, vol anar a fer una vol per la Rambla? I sempre deia que sí de tot. I li vaig explicar aquesta història dels quioscs, va encarar, va posar la primera directa i es va dirigir al primer quiosc que va trobar. Mm. I va mirar el panorama i quan li van fer una entrevista als de l'EFE va dir: estic molt content d'haver anat al quios de la Rambla perquè he vist que hi ha dues piles de 100 llibres en català i en castellà del meu llibre al costat de les revistes pornogràfiques.
I ho va trobar extraordinari.
És clar, perquè en lloc del món passa això.
Sí, sí, sí.
Imagina't, 100 llibres de l'Stephen Hawking en català i al costat una pila de 100 llibres. I a més els van vendre tots, eh?
Sí, sí, deia... sí.
Quins, els del pornogràfic, sí, o el Hawking?
No, tots, dels Hawking anaven allà un i deia: deme un llibre del subnormal, deia.
Què diu?
De debò.
Què diu?
Clar, que hi ha època.
I deme el libro de este de los agujeros. I,
negros,
però es venien, per què? Perquè clar, va ser una promoció per televisió i per ràdio espectacular i va ser la gran notícia d'ell. Va estar 5 dies a Barcelona.
Aquestes visites de grans eminències que a vegades costa de trobar documentació quan passen, sí, perquè clar, és una pena això.
Doncs
perquè...
el vaig estar passejant de matí, tard i nit, perquè la meva dona...
I què tal de tracte el Hawking?
Ah, deia que sí de tot, el vam portar a tot arreu. Li vaig posar una golondrina per ell, la va conduir el fill sol pel port de Barcelona, okay. Li vaig regalar una samarreta del Barça, que no se la va treure, el vaig portar al Museu Picasso, el vaig portar a Santa Maria i li vaig dir: ja sé que vostè no creu en res, però aquí el porto perquè vegi l'espai que hi ha aquí dintre, no per res més. Eh?
I li va agradar Santa Maria del Mar?
Molt, sí.
Bueno, sí, sí. És que, escolti...
bueno, esclar,
a
però
mi,
bueno,
la basílica...
L'espai és un espai, sí, d'un altre estil. Ell ha estudiat l'espai exterior, sí, clar, aquest, sí, com, sí, espai interior, altre, és realment clar, molt...
És una altra cosa. Després hi ha un fenomen aquí en el llibre que descobreixes, que molts cinemes han passat... O sigui, que eren teatre, van passar a ser cinema i ara, mica en mica, han anat recuperant els que queden, eh?
Els que queden molt pocs,
sí,
eh?
Sí, queden molt pocs.
I abans era fantàstics aquells cinemes grans i que... Ja, aquests eren els bons, però també hi havia els cinemes de les pajilleres, eh? I després hi havia altres cinemes que eren...
Escolti,
aquests...
però perdonis que jo ja li he de dir. Com és que
li
les dones només surten representades?
Li haig d'explicar. Ah, no, és que pensava que em preguntaria...
No, les dones surten o s'estan exhibint fent pornografia o... No, pornografia, ensenyen fent espectacles i striptis. O fan això dels cines o així. Quin altre paper tenien les dones en aquella època?
Bueno, senyores de sa casa.
Ja està.
Eh? I les tribunes. Les tribunes, quan es va fer l'Eixample, es van posar tribunes que no n'hi ha a Ciutat Vella perquè ocupen un espai de l'espai públic i no hi cabien. I llavors el principal, que era la gran tribuna del propietari de la casa, la senyora de sa casa, va veure que aquell era l'espai per estar allà fent mitja i des d'allà...
controlar...
tota la vida del barri. I saps com ne deien de la tribuna? Un cotxe parat.
Ah, sí?
Però al costat d'això hi havia una institució que era la Querida.
La Querida era...
I, a més, no eren Querides dissimulades, sinó ostensibles, sí, perquè donava categoria.
I conegudes per la dona, clar, que com,
sí,
com millor, bueno, dona això, Querida...
No. Això,
home, n'hi havia
depèn,
que sí,
depèn,
no?
Depèn, això no? La gent d'aquesta al Liceu no me la crec, aquella de la llotja que diu...
És millor la nostra,
no hi ha cap senyora, no hi ha cap senyora ni cap dona que faci un comentari com aquest, impossible.
No, ja m'estranyava, però dir que la millor sí que es portava, perquè com que les dones només seien a casa...
Però les Querides aquestes, el més... divertit és que a començaments de segle no se sap per què va haver-hi tirada de que posessin un pis a la Querida al carrer d'Aribau, entre la Gran Via i Provença, a mà dreta i a mà esquerra. I ara canviem de tema. Esclata la guerra. Comencen a fer els partits, els sindicats, les associacions, cada un el seu cartell de propaganda i entapissen les parets de Barcelona. I l'any 37 apareix un cartell que es veu un milicià mort que està assenyalant el que mira el cartell i a sota diu: i tu, què has fet per la victòria? I el fotògraf català Roca em va dir que havia vist un d'aquests cartells que sota algú havia escrit: jo li he posat un piset al carrer de Ribau.
Sí, sí, això dels pisos amb... Sí. A veure, em consta...
Et consta
que...
Sí, però quants
que
calés
els pisos turístics
posar...
Exacte.
No aporten res.
Però tenien molts calés, aquests homes, per anar posant pisos.
Home, s'ho gastava. Escolta, el negoci donava, el tèxtil donava.
Exacte, perquè a l'Eixample hi vivia molt home textiler.
Sí,
no?
Sí, sí,
sí, sí. Bueno, anem al que era la nit gastronòmica. Amb això també ha canviat molt, la nit Barcelona. Hi havia restaurant, o els restaurants estaven vinculats als hotels.
La gent els hi agradava menjar, i no com ara, que és cosetes molt, molt petitetes, que sembla que te les ensenyen i no... Vull dir, allà, per exemple, les Set Portes es va fer famós per les quantitats i a bon preu. I aquests restaurants, doncs, servien a una mica a qualsevol hora, com a Lloret i a Sitges a l'estiu, eh?
Bueno, el Set Portes fa això, que té obert...
Però, per exemple, quan van estrenar el Parsifal, que Barcelona va ser la primera ciutat del món que va estrenar Parsifal, perquè el Wagner havia prohibit que fins després de 30 anys de la seva mort no es fes fora de Bayreuth, aleshores van fer una secció, una representació gairebé nocturna. I com tu saps, el Wagner no s'acaba mai. Mm. I van fer dos entreactes llarguíssims i la gent a les 3 del matí sortien a sopar a la Rambla i estava ple de restaurants i es menjava allà amb tota naturalitat. O sigui que hi havia un servei, com dèiem abans, no lligat amb uns horaris, sinó que el que demanava la gent.
Però sí, potser sí que m'he tingut la sensació, a través del llibre, que menjar bé, menjar, per entendre'ns allò, el que seria 3 estrelles, ben menjat, es linkava als hotels o no té per què? Estic aquí equivocat.
Bé, en aquella època, abans de la guerra, els hotels, sí, els hotels, per exemple, el Ritz, tenia
una categoria com a restaurant. Home, hi ha una fotografia fantàstica, surten tots els treballadors dels
cuiners
allà menjant, i després tot una de plats preparats. Vull dir que això...
El que passa és que després de la guerra tot això va canviar i es menjava bastant malament, i el Segarra per això va fer una quarteta contra aquest sistema...
Gaspar, no?
Sí, exacte.
Els hotels
He sopat amb molta gent i qui diu gent, diu gentussa, però mai tan malament com els hotels de la USA. I això era als anys 30, ja,
Sí, aquesta m'havia arribat, perquè aquesta és que està... En fi, està... Ara ja no sé a dia d'avui si en queden molts o no.
No, ara ja...
Està, ja s'ha acabat, no?
No, ara s'ha posat de moda que en els hotels hi hagi un gran restaurant però són d'aquests no de gaire forquilla.
No, més aviat de...
Sí, de tasta ulletes.
Sí, exacte.
En aquest llibre he descobert... vostè parla d'unes terrasses, que no les he acabat de situar a la Diagonal. Però no la Diagonal, o sigui, no que és, diríem, el tram de plaça Francesc Macià fins a Passeig de Gràcia, sinó de plaça Francesc Macià...
A la immediata postguerra es comença a colonitzar aquest tros de la Diagonal que no hi havia pràcticament res. I tocant Francesc Macià... Cantó Muntanya, allà l'any 39-40 s'estableixen el Cortijo i la Rosaleda. La Rosaleda estava vinculada al Ritz, i el Ritz tenia la parrilla que era on va tocar el Bernard Hilde, però és que a l'estiu, com que la refrigeració no era el que calia, hi havia la refrigeració Carrier. Jo dic que es va instal·lar llavors la refrigeració Carrer, que era anar a la Rosaleda i al Cortijo els 4 mesos que feia tanta calor. Aleshores anaves allà amb la dona o amb la querida a sopar, a ballar, i estaves allà doncs fins a les 4 del matí. I quan va venir l'Eva Perón, va sentir parlar tan bé d'això que va dir que volia anar-hi. I doña Carmen, la Collaris, li va dir no, que esto no es para nosotros. I ella es va escapar i se'n va anar sola. I quan la Collaris se'n va assabentar, aleshores es va presentar.
Ah, carai.
I això que era com un...
Jardins.
Jardins.
I de temporada. I on hi ha la facultat de dret, que per cert la vaig inaugurar jo quan feia tercer de dret, doncs abans s'ho passaven millor, que hi havia el California, que també és un dels grans jardins que surt.
Bueno, però hi havia com una pèrgola, amb
unes... Bueno, sí, podia haver-hi pèrgola, com no, però vull dir
com
que bàsicament...
Embalat.
No. Que bàsicament era jardí i taules, i sobretot fresca.
Clar.
Perquè la gent anava aquí bastant vestida, encara que fos l'estiu.
En el llibre també descobreix que els primers còctels que arriben a la ciutat, la primera cocteleria...
I els coctelers...
D'on arriba aquesta?
Bé, és una mica el cosmopolitisme, sobretot de París, I el que passa és que aleshores comencen a agafar anomenada els barmans, i algunes d'aquests bars... amb cocteleria, gràcies a alguns barmans, doncs agafen una anomenada perquè ens entenguem, com l'anomenada que va agafar el Boades després, que és una anomenada vinculada amb un art personal. I era, doncs, de més que prendre el whisky a seques, doncs era prendre allà unes barreges que es anaven posant de moda segons les èpoques.
No sé si li passa al Lluís Permanyer. Jo quan vaig...
Escolta, enyoro que em diguis...
Doctor, cada cop tinc més edat, no? Mm. Quan vostè passeja per Barcelona i veu els canvis permanents...
Jo també vaig tenir...
No, això sí que és necessari, però vostè. Creu que anem a millor o creu que anem a pitjor?
Amb algunes coses anem a millor i amb altres a pitjor. Jo crec que la ciutat era molt més divertida i més maliciosa i més plural en aquella època. De vegades, perquè et diré una cosa, no és que em vagi a defensar la dictadura, però quan hi ha coses prohibides, la cosa agafa una altra intensitat.
S'aguditza l'enginy.
Sí, en canvi ara tot està permès, ningú... Bueno, jo suposo que has vist gent despullada pel carrer.
Sí. Algú no calia.
No.
Fangúnia.
Aquell home de la manguera llarga no calia.
Exacte. I a més ens fa
tot
quedar
tatuat,
malament.
Tot aquell home tatuat.
No, ens feia quedar malament.
Sí. Exacte.
Home, perdó, allò no feia cap gotxa, també li
perquè com ho expliques, això?
Sí.
És difícil, però... explicar-ho.
En canvi, si està prohibit i vas al local aquell de la porta secreta, i ets explico la contrasenya, tot això fa més...
Això ho deia Francisco Ibáñez, el humorista, el caricaturista, deia que a l'època de la dictadura, se li agudizava l'enginy perquè no podia explicar segons què, i llavors feia dobles lectures a través de les seves vinyetes.
Jo trobo que en el món de la creativitat ser una mica exigent amb això, el producte guanya, no pas que tot pel broc gros.
Exacte, exacte.
Després hi ha una cosa que vostè, senyor Marcel, sí? Sempre li agrada, que hi havia boxa en aquella època, fotografies.
Sí, el gran moment.
No entenc per què s'ha perdut la boxa.
Bé, la boxa
ja
no existeix, i no solament aquí, sinó a Europa, només queda als Estats Units i potser en algun país sud-americà. A mi m'havia agradat molt la boxa.
Molt
i el
bé.
Meu pare havia boxejat de jove perquè era l'època dels sportmans que anaven al gimnàs i aprenien la boxa com altres aprenien l'esgrima. Però, per exemple, pensar que un combat de boxa podia omplir l'estadi de Montjuïc de gom a gom costa de creure, eh? Mm-hmm. I aquí hi ha una fotografia bonica de l'Uzcudum i del Carnera, que el Carnera no tenia ni idea de boxejar, era un monstre físic. Però, en canvi, l'Uzcudum és un home que no el va noquejar mai, només el van noquejar una vegada, mai en el ring, sinó que un dia que s'entrenava, que anava pel bosc a Euskadi, amb les mans a la butxaca i corrent, i van sopegar amb una pedra i va caure de nas i va quedar cao.
Va.
Amb aquest no, el Carnera no el va tombar.
Fixa't.
Però es va matar allà.
No, va quedar cao.
Es va aixecar, que ja està. Fora de combat.
Sí, no.
Va ser la pedra.
I després hi ha una altra fotografia molt maca que surt un negre, que és el Panamà.
Qui és aquest?
El Cocteau estava enamorat d'ell, que era un home elegantíssim. Aquí va vestit com un dandi.
Sí.
No, és a la pàgina anterior.
Ah, perdoni.
Que surt vestit amb...
No, aquesta és de Villars, ja.
Més. I que el Cocteau estava enamorat d'ell, i a la Royal li va dedicar una biografia fantàstica. Era el campió mundial dels pesos plomes.
Aquesta fotografia, aquesta foto exacta, que posa Ídols del ring, aquesta foto la situes a Nova York, i és New York.
Sí.
Una imatge... Estan aquí els tots, estan elegantíssims. Potser s'ha perdut una mica d'elegància pel carrer, no?
I tant.
Home, això també. Escolta, hi ha gent que per ser elegant van disfressats de pobres.
Mm.
I en comptes de barrets van estil Lluís Llach i...
Escolti, i una altra cosa que també, no sé, això que està molt... que també, en fi, va portar molta voler, és les que també surten aquí fotografiats, les carreres de Llebrés, també, això que va
passar. Sí, això també...
Això era un punt sòrdid, dir-ho, que el meu pare m'hi havia portat i no...
Però quan hi vas arribar tu, era això que dius Sàlvi.
Va portar allà l'11, allà
a la Gran Via, on hi havia hagut el Palau d'Esports.
Però anys enrere era una cosa extraordinària.
Bueno, ja, però jo vaig anar a pensar...
Però, sobretot, l'encís d'això eren les apostes.
Ah, clar, no, jo vaig apostar.
En una època en la que el joc joc estava prohibit i això era l'únic que es permetia.
Era la manera de fer la...
Abans de la guerra, el gran secret del joc era la ruleta i un dels que hi va jugar més va ser el capità general, el Primo de Rivera. I no solament hi va jugar, sinó va quedar endeutat. I per això no volia donar el cop d'estat, perquè tenia deutes de joc i sabia que els hi podien retreure. I aleshores va ser el comte de Güell que els hi va pagar i llavors va donar el cop d'estat. I el Segarra em deia que anava al Cercle Artístic, era la plaça Catalunya 14, i jugaven allà a la ruleta i a les 4 del matí deien, bueno, va, ja bastante para hoy. I sortien el Primo de Rivera i el Segarra, i el Primo de Rivera li deia, venga, vamos a mear aquí, al mig de la plaça Catalunya, a les 4 del matí.
Molt maco.
Ara que m'ha tret el tema de la plaça Catalunya, que surt aquí il·luminada quan va arribar la il·luminació elèctrica, és un lloc mai resolt, no?
No, és...
Però tan difícil és fer una plaça Catalunya...
És que això...
Quin problema, quina pega té?
Un pecat original, tenia un pecat original, perquè el Cerdà no la va projectar com a plaça. Era una mansana més de Barcelona. Llavors, tot l'exterior es van anar edificant cases sense cap interès. I quan el 1902... havien decidit ja fer la plaça, neix la plaça i se'n donen compte que tot l'entorn no s'aguanta, perquè el Puig i Cadafalch deia una plaça és un gran espai d'aire amb un gran edifici que presideixi i també falta això. I aleshores, a base d'anar fent pedaços, no hi ha hagut manera i la catàstrofe va ser la postguerra quan els bancs van ocupar allò, perquè les seus bancàries, què vol dir? Que no hi ha botigues. Si no hi ha botigues, ja sabem el que era els que havien visitat l'Europa Oriental, una ciutat
morta.
I llavors, doncs, arreglar això és molt difícil.
Però ara val més que no la toqui, eh? Perquè jo em fa por que cada vegada que toquen alguna cosa la desarreglen.
Home, sí, quan la van tocar van desplaçar l'escultura del Clarà per posar els Subirachs, que no em diguis que no t'agrada.
Molt.
Ah,
molt, 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 m'agrada molt.
Tens un paladafi, m'agrada. Ja m'ho esperava, això. Digues.
M'agrada molt. No, anava a dir que... És una plaça... És una plaça que no és de pas.
Bueno.
Està mal... No ve de pas. Tothom dona la volta, però és una plaça que no hi passes. No.
Però jo dic que...
Està mal pensat, això.
Oi que si tens diversos fills i hi ha un d'ells que no et surt tan bé com els altres, te l'estimaràs igual?
Doncs... Això sí. Sí, també. També li he de dir que la remodelació del Corte Inglés tampoc va acabar d'ajudar. Jo m'esperava més.
Aquí es van equivocar i podien fer el gran edifici que no hi ha a la plaça. Ara t'imagines una mena de pedrera en allà, estil preciós. Guggenheim, doncs hauria estat un edifici que seria famós arreu del món.
Senyor.
I en canvi, ells van preferir fer una façana corporativa amb la pedra corporativa sense
Bunker.
Finestres, perquè quan tu estàs a dintre, diuen els psicòlegs, que no miris a fora i només estiguis pendent de comprar.
Sí, però això després va canviar, perquè quan van fer el Corte...
Sí, aquí, i a més el projecte de Carles III ja està preparat pel Buigues per obrir-ho.
Ah, tots finestres, ara.
Home, clar.
Primer les vam treure, les tornem a posar.
Necessites fugir.
La moda és al cap d'un temps fer-ho tot al revés.
Clar. Professor Permanyer. A partir d'ara li diré professor.
Però no li deies doctor.
Bueno, doctor.
Les dues coses no fan osa. Una darrere de l'altra.
Doctor, professor.
Doctor i professor.
És un professor que té un doctorat.
I podem afegir un altre.
Sí, el que convingui.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat realment un plaer. Barcelona Nocturna.
M'ho he passat molt bé. Jo venia aquí disposat a divertir-me.
Escolta, i vingui quan vulgui, que jo m'he passat millor. Vull dir que imagina, si jo m'ho passo millor que vostè, escolta, això, hem fet un bon negoci.
Torni.
Exacte. Repeteixo, professor Permanyer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Barcelona Nocturna, un llibre on veureu el que era la Barcelona, com deien Permanyer, de 24 hores sobre 24. Eh?
La bona.
La bona, la bona. Ara tenim una altra. És una altra manera de fer. Una pausa, 3 minuts i tornem.